Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La direcció del PP ha signat avui a la tarda l'acord electoral amb Ciutadans per a les eleccions autonòmiques d'Euskadi, convocades per al 5 d'abril, malgrat el rebuig expressat en les últimes hores pel líder de la formació a Euskadi, Alfonso Alonso. Alonso havia dit que no estava disposat a signar aquest pacte, que havia conegut a través de la premsa i que no el comparteix. La nova formació es presentarà als comicis amb el nom de PP més Ciutadans i té com a objectiu capital la unió de l'espai constitucional, diu, al País Basc. Aquest acord estableix que el cap de llista serà designat pel PP i que se cediran els números 2 de les llistes electorals d'Àlaba i de Biscaia a la formació taronja. Inés Arrimadas s'ha mostrat molt satisfeta per aquest acord entre els dos partits. S'albira, doncs, una crisi interna, això sí, per la negativa i l'oposició d'Alonso, molt crític amb la direcció estatal dels populars. És notícia, d'altra banda, el nou decret del govern espanyol que ha de limitar la publicitat del joc online per protegir els menors i combatre la ludopatia. S'ha presentat aquest migdia amb la presència del ministre de Consum, Alberto Garzón, que ha explicat que permetrà emetre anuncis de cases d'apostes a partir de les 8 del vespre, però quedarà restringit a l'àmbit esportiu, als estadis i a les televisions, i també als jocs estatal, loteries i apostes de l'Estat, i també als sortejos de l'ONCE. El ministre ha recordat que ara no hi havia cap regulació de la publicitat dels jocs d'atzar i les apostes i que el 80% de la publicitat sobre joc d'atzar i apostes que avui s'està fent no es podrà fer si aquesta regulació s'aprova. Garzón ha aclarit que des de dilluns s'obre també un procés de diàleg i aportacions i que s'espera aprovar el decret des de l'executiu de Pedro Sánchez abans de l'estiu. 18 ferits, entre ells 7 menors, és el balanç d'un incendi que hi ha hagut avui en un edifici de Juneda, a les Garrigues. En aquest mateix immoble ja s'havia produït un foc al novembre. Entre els afectats no n'hi ha cap en situació greu. Hem sabut avui, a més, que la plataforma del Pont del Petroli de Badalona s'haurà d'enderrocar. La infraestructura va quedar molt tocada, recordem-ho, després del pas, ara fa unes setmanes, del temporal Glòria. L'Ajuntament de Badalona, en una reunió extraordinària, ha decidit que de cara a l'estiu s'intentarà recuperar la passarel·la, però no serà pas possible amb el pont que s'havia trencat i que s'haurà d'enderrocar, com dèiem. Un apunt cultural, el Palau de la Música Catalana acollirà demà a les 8 del vespre un concert del Cor dels Nens Cantaires de Viena, que interpretarà una selecció de cançons inspirades en la mar Mediterrània. Serà demà a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana de Barcelona. I s'estrena a aquesta hora a les 8 als cinemes, concretament al Multicines Gran Sarrià de Barcelona, la pel·lícula Corazón Ardiente, un film dirigit per l'andalús Antonio Cuadri, que tracta sobre la devoció al Sagrat Cor de Jesús i les aparicions a Santa Margarida Maria a la Coc. La trama enllaça una ficció amb una part de documental. A més d'avui, als Multicines Gran Sarrià, a la Ronda General Mitre número 38 de Barcelona, seran escenari de projeccions cada dia a les 8 del vespre fins dijous vinent, com a mínim. Si voleu reservar entrades, podeu entrar en el web corazonardiente.com o anar directament amb antelació a les taquilles. També es podrà veure aquesta pel·lícula a Cinesa Som Multiespai, Aeron City, i al Cine Girona, en aquest cas amb un únic passi el 20 de març. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel, Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que? Us explicarem quina és la funció del sol, la capa més externa de l'escorça terrestre. La Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista, avui hem convidat la Sònia Taller, portaveu del Centre d'Educació Equestre de Sabadell. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. També un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Tot plegat amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic David Morral. Comencem notícies. Es veuen els primers llops al Pirineu. El vídeo d'un llop passejant per les rodalies de l'estació de tren de Núria, a la comarca del Ripollès, confirma la presència d'aquest emblemàtic animal a Catalunya. Les imatges van ser gravades la setmana passada durant la nit per un treballador de manteniment que va assegurar que el llop, tot i adonar-se de la seva presència, es va mostrar tranquil i gens agressiu. El Departament de Territori, que des de fa anys està fent un seguiment del llop a Catalunya, explica que durant l'any 2019 es va detectar la presència de dos exemplars mascles, un a la zona del Port del Comte i l'altre al Ripollès. Els exemplars de llop que es troben als Pirineus provenen dels Apenins italians. D'aquí van passar els Alps francesos i, finalment, alguns exemplars han pogut arribar fins als Pirineus. La presència del llop en un parc representa un enriquiment dins d'un ventall de fauna que, si bé per un atavisme absurd aquest animal es va considerar de mala estrogança i perillós, ara s'ha de veure com un complement necessari a la cadena tròfica. Moren estornells possiblement atropellats per un vehicle. Desenes d'estornells van aparèixer morts el passat diumenge a l'autovia entre Tarragona i Salou, al costat del polígon químic Sud Tarragona. El fet ha generat nombrosos dubtes sobre la possible causa de la seva mort. Les primeres sospites apuntaven directament a les empreses químiques d'aquesta zona, assenyalant l'hipòtesi que un possible núvol tòxic hagués estat la causa de la mort d'aquests estornells. Els agents rurals, en veure que l'estesa d'ocells morts estava localitzada en una zona concreta, van descartar la hipòtesi de la contaminació química. S'obrien llavors dues noves opcions. A conseqüència d'un atropellament a l'haver impactat contra un vehicle a causa que el grup volés a baixa altura, o a una electrocució a l'haver topat amb algun cable d'alta tensió. Es dona la circumstància que els estornells acostumen a volar molt junts i en grans estols que són molt vistosos. Finalment, sembla que el motiu fou l'impacte amb un vehicle que deuria anar a gran velocitat. I Europa sol·licita un millor benestar per als conills. L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, EFSA, en el seu últim informe, ha detectat la manca de benestar que pateixen els conills en les granges europees, perquè les gàbies són molt petites i això els hi provoca la restricció del moviment. Per aquest motiu, reclama que s'ampliïn les mides de les gàbies, que ara estan volent ser ampliades. A Europa, anualment es crien al voltant de 120 milions de conills, essent Espanya el principal productor. Aquest informe denuncia especialment Espanya per les dures condicions que han de suportar els conills a les granges espanyoles, on moren el 20% dels conills. També es denuncia les deficiències que es produeixen durant el sacrifici, ja que en molts casos les tècniques de l'aturdiment fallen, comportant que els conills arribin conscients a la cadena de sacrifici. La mancança d'una legislació específica a la Unió Europea que protegeixi el benestar dels conills de granja és determinant per poder acabar amb aquesta situació. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Sabies que el sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. No l'ubico, Abel. Explica'm, a veure on te'l trobem, aquest.
Aquest, clar, no l'ubiques perquè, desgraciadament, ara cada vegada se sent menys als nostres camps, però és un ocell, és la perdiu roja, molt comú abans, ara ja no tant, tot i que continua sent un ocell en principi comú, de zones agrícoles, típic ocell de camps de cereal, de zones aquestes també d'erms i de terra sense ningú, anem a dir, terra sense nom, i que és un ocell doncs, que era molt comú. La perdiu, com sabeu, és, bueno, té una mida com una gallina, més o menys, i és, jo crec que és un ocell molt, molt bonic. I, però que ara, en aquests moments, doncs, està en un cert declivi per la pèrdua d'hàbitat, que ja ho hem comentat altres vegades en el programa, doncs aquesta pèrdua i simplificació de l'hàbitat, sobretot en zones agrícoles i rurals. A més, també m'ha afegit la caça, que també, clar, és un ocell de caça per excel·lència, doncs entre una cosa i altra, doncs és un ocell que està en declivi. És un ocell granívor a l'hivern, o diguem-ne, en el seu estatge adult és sobretot granívor, però també menja molts invertebrats, molts insectes, quan està criant, perquè els pollets necessiten proteïna per créixer i llavors els alimenta amb invertebrats. Això és bastant freqüent en els ocells. I és una espècie bàsica a la cadena alimentària aquí en el Mediterrani, o almenys era quan era més abundant. L'àguila cuabarrada, per exemple, un altre nom que té és àguila perdiguera. en castellà, àguila perdicera, també es diu. Vull dir que és un ocell que servia d'aliment a àguiles, guineus, al linx ibèric, al llop, també, altres animals. Doncs és una espècie presa bàsica de la cadena, una espècie amb molta productivitat.
I que, per tant, haurien de tenir una mica més en compte, eh?
Ah, exacte. I que, de fet, quan van davallar perdius i conills, que també van tindre una davallada important, molts rapinyaires i tal també van patir moltíssim. Això als anys 60, 70, 80, sobretot el conill va patir molt, i llavors molt d'aquests rapinyaires, doncs clar, si no tenen aliment, doncs adeu-siau, no? I la perdiu, doncs, estava aquí, a la base de la cadena d'aquests depredadors ja una mica grossets. I bé, doncs, és una espècie força mediterrània, i que la trobem sobretot a la península Ibèrica, a la part del sud de França, i més cap a l'Europa humida, queda substituïda per un altre perdiu. La perdiu xerra, és un altre tipus de perdiu, diguem-ne, substitueix el nínxol ecològic de la nostra perdiu d'aquí.
Doncs, si et sembla, tornem a escoltar el cant de la perdiu roja. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui va dedicat a la música instrumental. Escoltarem una temàtica molt coneguda que té com a factor comú un instrument, que és el saxo. Així doncs, les dues primeres cançons són Unchained Melody i la música d'aquella pel·lícula que interpretaren el Jean-Louis Trintignant i la Nuque Mé, Un home i una dona. Escolteu-les.
Temps per l'entrevista. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, escoltareu la Carme Méndez, el Manel Casas. Molt bon vespre a tots
bon
dos, com sempre. Bon vespre. I també bon vespre a la Sònia Teller. Teller o Teller?
Bueno, Teller.
Correctament. La Sònia és portaveu del Centre d'Educació Equestre. És un centre ubicat al municipi de Sabadell, tot i que en el mapa el podíem ubicar entre Sabadell, Terrassa, Matada, Pera i Castellà del Vallès, és així? Està entre les quatre localitats, oi?
De fet, pertany al municipi de Sabadell, però això queda una miqueta com... Bueno, una miqueta el que tu dius, no? Entre Terrassa, Sabadell, Matada, Pera, però encara que legalment, entre cometes, seria el municipi de Sabadell.
El municipi de Sabadell. Sí. Teniu també algun reconeixement per part de l'Ajuntament de Sabadell, en aquest cas també per, com a centre també ubicat dintre del que són empreses o entitats que treballen en el tercer sector, també, i diverses històries. Vosaltres us dediqueu i lluiteu des de fa temps també per una concepció diferent del que és el tracte amb el cavall. Explica'ns una mica com veu néixer. Quina és la vostra filosofia de naixement, perquè feu diferents cursos i ara en parlarem una mica de tot, però aquesta filosofia, sobretot, de benestar animal i del tracte igualitari, de tu a tu, amb el cavall. I aquest tracte potser més a nivell psicològic, també, amb l'animal.
Correcte. Bueno, Educació Equestre va néixer l'any 2016. La nostra vocació sempre ha estat educar en el món dels cavalls, malgrat que tothom tenia una tendència natural a tatxar-nos d'hípica. A mi i als meus companys
mai... Això és
mai...
important, que es, es distingueixi una cosa...
Exacte, sí, sí, sí. Nosaltres sempre hem nascut amb la vocació de fer una escola de quinoteràpia. Evidentment, la gent té, el que deia abans, una tendència natural a classificar...
Associar la idea.
Associar, correcte, als llocs on hi ha cavalls, doncs a hípiques. Sí. I no, jo i els meus, vaja, els meus companys i jo...
Les hípiques també poden ser molt problemàtiques, em sembla.
Segons
bueno,
com.
Sí, sí, nosaltres, els nostres animals, sempre la nostra filosofia ha estat, com he dit abans, escola de quinoteràpia, tractar molt bé els animals, apliquem la nostra filosofia és de doma natural, els nostres animals no els tenim en quadres, que solen ser l'habitual, de 3x3, sinó que els tenim en pàdocs de 100 i pico de metres quadrats, perquè nosaltres entenem que el cavall és un animal de manada i com a tal li cal relacionar-se, que a vegades no cal ja tant contacte físic com contacte, per exemple, visual. Si tu fiques amb un cavall amb un 3x3, que dic jo, que és una miqueta per fer comparativa humana el que nosaltres a les presons ens fiquen amb una garjola de 3x3, per mi és exactament el mateix, què passa? Que aquell animal no visualitza a cap altre cavall. Automàticament l'estem aïllant. I això té unes repercussions a nivell psicològiques que després, lògicament, té també repercussions envers la relació que tenen amb les persones. Si tu maltractes, el que tu reps d'aquell animal és exactament el mateix.
I a nivell psicològic, és a dir, a nivell del mateix animal,
sí, sí.
Està aïllat... és a dir, en què l'influeix? Evidentment, hi ha un estrès, no? Però com es manifesta aquest estrès?
Es manifesta, bueno, evidentment, els cavalls tenen el seu llenguatge corporal, es comuniquen no només amb els sons, que diguéssim que hi haurien uns 8 sons més o menys bàsics, sinó a nivell corporal.
Sí, digue'ns-ho, breument.
Sí. Bueno, pues,
la cua, el llom...
Exacte, molt bé, molt bé.
Digues, no tots.
No, per exemple, en el llenguatge aprovada. En el llenguatge corporal és molt important les orelles del cavall. Vale? Unes orelles, per exemple, que estiguin cap enrere del tot i que estiguin molt pegades, vol dir que l'animal té por. Què passa? Que si l'animal té por, pot reaccionar violentament. Llavors, quan veiem un cavall que automàticament té les orelles tirades cap enrere i molt pegades, hem de tenir cura. Vale? És un cavall noble. Però això no vol dir que és un animal que com a poc pesa 400 quilos. I com a tal, jo sempre dic que no hem de tenir por, però com al mar l'hem de tenir molt de respecte. Vale? Unes orelles, per exemple, el típic que veiem els cavallets que estan les dues cap a...
Enfilant... Orelles tieses.
Ah, exacte, orelles tieses.
Els gossos i els gats et posen...
Això vol dir simplement que està orelles... atent, vale? Però està relaxat. Que aquesta inclinació pot anar una miqueta més cap endavant, vale? Però que no va més enllà. El cavall està en un estat anímic, per dir-ho d'alguna forma, correcte.
I la cua?
La cua, per exemple, és curiós perquè molta gent associa només la cua entre les cames, que coneixem dels gossos, per exemple, i una mica en els cavalls també passa el mateix. Vull dir, quan un cavall s'allunya i veus que la cua la fica una miqueta cap a dintre, és que també té por. ¿vale? Per exemple, una cua, no sé si heu vist en alguna ocasió, quan galopen els cavalls o quan interactuen entre ells, que sempre hi ha un líder, sigui una egua o sigui un... que habitualment pot ser un cavall, no? Un mascle, no? Les cues que veieu que estan superrectes, ¿vale? No sé si heu vist en alguna ocasió, en algun documental.
Sí,
sí.
Els cavalls van amb la cua ben xiesa, més aviat tiren una miqueta cap a l'aire, que dic jo. Sí. Vol dir que el cavall es troba en un estat eufòric, d'excitació. ¿Vale? Vull dir, són molts els signes que tenen a nivell corporal, no? De comunicar-se entre ells. Llavors, anímicament, en el seu quadre emocional, té molt a veure la ubicació on estan. Perquè si jo, per exemple, sóc un cavall i sóc un animal social, necessito relacionar-me amb els meus companys, entre cometes, no? Mm-hmm. Què passa? Que si em fiquen en un puesto que jo no puc veure ningú més, m'aïllo. I el meu estat emocional serà negatiu.
Clar.
Vale?
Has tret tota la semiòtica, que és un tema interessantíssim, a més. Continuem per aquí una estona, perquè crec que ha valgut la pena. Els cavalls, vosaltres els teniu per intentar que això no passi, uh-huh. És a dir, com has dit, no? Dormen conjuntament o dormen amb... o no? O dormen
no, cadascú, amb altres, no, cadascú té el que diem
veure,
nosaltres.
A veure, cavalls lleuques, no hi ha problemes?
No. A veure, nosaltres, per exemple, els que tenim allà estan tots capats. Per què? Perquè un semental, un cavall que estigui sencer, no pot estar en un lloc on hi ha 20 egües, o 15, o 10, és igual, perquè quan ve l'època de filó...
Era necessària aquesta explicació.
Us explico el que poden arribar a formar. S'ho carreguen tot i ho tiren tot per endavant.
Clar.
Llavors, poden tenir febre, vull dir, a nivell físic, ells poden tenir molts problemes per això. Clar, quan això... aquesta foto, per dir-ho d'alguna forma, té lloc a la naturalesa, quan estan en estat salvatge, doncs, escolta'm, cap problema. Habitualment hi ha manades de 5 o 6 cavalls, que hi ha un semental que és el que, bueno, va controlant les seves egües, no? Però quan això ja estem en un centre on hi ha més, és un perill. És un perill, i un perill per ells mateixos, també. Per tant, cap problema.
A banda d'estar junts i de compartir espais amb els altres cavalls, què més necessiten en aquest espai on teniu vosaltres? És a dir, quan no, ells no estan, diguem, de la muntanya, com és el seu estat habitual, en prats o on te sigui, sinó que estan en un centre com aquest, què més necessiten?
Vale. Nosaltres el que fem, tenim... Els paddocks són individuals, vale? Que són els de 100 metres quadrats aproximadament, però estan un al costat de l'altre. Ells tenen unes pèrgoles, més que més per protegir-se, sobretot del sol. Perquè malgrat que nosaltres, el ser humà, tenim una tendència com a vegades a tractar amb tots els respectes, a mi m'ha passat amb la seva època també, pensar que hi pobrets, que passaran fred... No, és al contrari. La naturalesa de per si és molt sàvia. Jo sempre he pensat que molt més que l'ésser humà.
Oi tant. Oi
tant.
Oi tant.
Llavors,
no, això ho donem per descomptat, sí.
I més
llavors,
poderós,
què passa?
Poderosa, també.
Passa una miqueta com amb els ocells, també. El cavall està dotat d'un canvi de pèl. Té un pèl d'hivern que el protegeix del fred i de la pluja i un pèl d'estiu. Llavors, què passa? Si tu, per exemple, fiques amb un cavall en un lloc amb una temperatura diferent, com poden ser les típiques quadres que nosaltres associem quan pensem amb els cavalls, les temperatures són diferents. Això es presta als refredats, que puguin acabar tenint problemes. Llavors, nosaltres, per la resposta amb el que em deies, Jordi, nosaltres, ells estan un paddock pegat a l'altre, ¿vale? Normalment es germanen molt, és a dir, quan hi ha un cavall al costat d'un altre, quan arriba l'hora de dormir, pues es posen un al costadet de l'altre, ¿vale? Però a banda tenim una pradera molt gran, un camp molt gran, que l'hem subdividit en parcel·les, no sé, potser ara et mentiria, però molt grans, i llavors al llarg del dia anem traient petits grups de cavalls perquè puguin galopar, perquè puguin interrelacionar-se més directament, no? Que no pas limitat a aquest contacte que té amb els dos cavalls del seu costat. No? Això és molt important, perquè es desestressen, perquè si tenen ganes de galopar, poden galopar, i això després es reflecteix amb el tracte que tenen amb nosaltres. I d'alguna manera, jo sempre he vist el cavall en el tema de la quinoteràpia com un company de feina, ho he tingut sempre molt clar, vull dir, no ho he vist mai com una eina, sinó com un company. Què passa? Que automàticament, quan un cavall està feliç, està tranquil, el seu estat emocional està equilibrat, la relació que tu puguis tenir amb ells canvia totalment i facilita molt més tota la feina que hem de dur a terme amb gent amb discapacitat.
Aquí parlem molt dels cavalls. Sí. Els pobres rucs.
Bueno, també en tenim un.
En tenim un.
Valerio, sí, sí.
Que pobrissons.
Sí, sí, en tenim un.
Escolta. I per què només un, no en teniu més?
Bueno, perquè aquest ens en van parlar en un moment donat, que necessitava un lloc on anar-hi, i bueno, li vam donar acollida.
Escolta, una cosa, vosaltres els coneixedors dels cavalls, que viviu intensament tota una trajectòria amb ells, fins quin punt el cavall es produeix una simbiosi entre ell i la persona que el cuida, de la qual es converteix, diguéssim, en part de la seva vida i està substituint la seva vida salvatge anterior per les persones, no? És a dir, que un 80, un 50, un 40, perquè jo tinc entès persones que ho han explicat, sí, que a vegades la pèrdua de contacte amb la persona que el cuidava el porta amb una depressió.
Correcte.
Per exemple.
Sí, sí.
O que, al contrari, que aquell cavall mai ha tingut una resposta, diguéssim, una identificació, una simbiosi amb el seu cuidador. Potser perquè ell no ha sapigut, no?, captar-li. Llavors, una miqueta aquesta psicologia cavall, entre cavall i persona, m'agradaria també que expliquessis, no?, el que sí, tu has observat, perquè
sí,
suposo
sí,
que
bueno,
deu haver moltes
manera
més experiències.
Observat i viscut.
Sí.
A veure, això que estàs dient tu, jo li dic el vincle. El vincle sí, és superimportant.
Però el vincle sempre es produeix entre els animals i les persones, si és que està, el vincle, si no...
Ha d'estar.
I a més, quan l'animal dona fa un vincle, és per sempre. Que sí? Sempre
habitualment sí, però hem de pensar també i tenir molt clar que els cavalls passen una miqueta com les persones. Cada cavall també té una personalitat,
sí, una personalitat
diferent. Hi ha cavalls amb problemes, que sí, han passat traumes, que això es reflecteix amb la seva conducta,
sí,
com passa exactament igual que
sí,
amb les
sí,
persones.
Sí, igual.
Què passa? Quan tu el primer de tot, que és el que nosaltres sempre volem entendre la gent que ve al nostre centre, és que hem de conèixer el cavall, hem de conèixer els cavalls en general, per saber com relacionar-nos amb ell. Perquè si realment després volem treballar amb ells i volem tenir una bona relació, això és molt important. El primer de tot és tractar-los amb respecte, relacionar-nos amb ell, respallar-los, acariciar-los, donar-los un premi quan toca. ¿Vale? El vincle que tu em deies, no?, aquesta vinculació entre la persona i el cavall és molt important. Perquè bàsicament l'equinoterapeuta, per exemple, o simplement una persona que tingui un cavall, ¿vale?, te l'has d'anar guanyant. Ell t'ha de considerar com a líder. El que passa és que, clar, nosaltres establim un lideratge des de basat en la confiança i que el cavall confia en nosaltres, sobretot, i a partir d'aquí ens respecti. Evidentment que hi ha una línia que és complicada, perquè establir-te com a líder és supernecessari. Tots els cavalls pertanyen a manades i sempre segueixen a un líder, i és que el necessiten. Marcar... Aquesta és una línia una miqueta fina, no? Fins a on pots marcar el lideratge, però sense passar-te, no? És guanyar-te la confiança del cavall. Això, depenent del tipus de cavall, et pots estar sentada hores i hores i hores i esperant que el cavall s'apropi a tu, perquè això funciona així. Si hi ha cavalls...
La resposta, com l'observeu vosaltres? Que resposta?
La resposta?
Que vosaltres, que... Sí, com l'exterioritza?
El cavall?
Sí.
No? Envers a nosaltres?
Sí, envers a vosaltres, sí.
Molt fàcil.
Aquest moment...
En el moment que tu
de confiança,
tens...
de vincle.
Sí. En el moment que s'estableix el vincle per primer cop és quan notes que el cavall et ve. Quan tu, per exemple, t'estàs apropant on és ell i ell automàticament et ve a buscar. Si tu et mous pel costat, ell va al teu costat. En el moment que tu ja tens el vincle al 100%, aquell cavall no li cal ni un ramal. Un ramal és el que s'enganxa a la capçada per portar-lo. Per mi, realment, el vincle és aquest. El cavall et segueix perquè et considera el seu líder.
Bé.
Vale? I et segueix perquè vol seguir-te, no perquè l'estiguis obligant.
Sí, sí, sí.
Però bé, això és molta feina, eh? Vull dir, a vegades, depenent
poques
del cavall...
Poques vegades es deu produir.
No,
sí?
Déu-n'hi-do.
Deixa'm recordar que parlem amb la Sònia Taller, que és portaveu del Centre d'Educació Equestre, aquest centre d'educació equestre ubicat al municipi de Sabadell, i que estem parlant de tots aquests cursos, aquesta altra òptica del món del cavall que ofereixen ells, i sobretot de la vessant de l'animal i del benestar animal.
I que estem a Ràdio Estel.
I, perdona, home, no ho he dit, això. Estem a Ràdio Estel.
I que estem a Ràdio
escoltant Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Sònia, s'aconsegueix aquest vincle total al final i en aquests animals que parlaves, que de personalitats diferents dintre de cada cavall, els cavalls que poden venir amb alguna mena de problema o a nivell psicològic poden estar més inestables, què es fa amb aquests animals? És a dir, s'aconsegueix igual que els altres aquest vincle amb les persones o no? Es tracten de manera igual que els altres o no? O se'ls fa un tractament diferent o se'ls aparta? No ho sé, eh?
Bé, pot ser, es pot donar el cas que vinguin cavalls que tinguin traumes i traumes importants, que hagin passat pel maltractaments, etcètera. No? Evidentment, jo sempre he cregut que si una persona... Pot ser també que sigui un cavall que ja malalt, que estigui molt malalt a nivell emocional, no? I efectivament que poden haver-hi casos que al final no tinguem eines.
Psicològicament trencat.
Vale? Com poden passar amb les persones. Però igual que amb les persones, jo, això és per mi ja deixar-lo per la darrera opció de totes. Jo sempre he volgut creure, i de fet hem treballat amb cavalls que han pogut tenir problemes, al final, si tens molta paciència, els cavalls són molt curiosos per naturalesa. Què passa? Si jo, per exemple, entro en un paddock, d'acord? I simplement em quedo mirant, donant-li l'esquena, vale? Si és un cavall que no té un dany emocional molt profund, tard o d'hora s'acaba apropant. Et venen olisquejant, perquè per ells hem de tenir present que per ell, pel cavall, nosaltres som depredadors. Ells són animals de presa. Vale? Llavors, ells a nosaltres ens veuen com a depredadors. Igual que és molt important, un cop ell ja se t'ha apropat, la manera que tu després t'has d'apropar amb el cavall. Vale? No podem anar directes quan el cavall no ens coneix. Això ho podem fer quan tenim establert aquest vincle del que parlem. Vale? En resposta una miqueta més directa al que m'estaves preguntant. En la majoria de casos sí que és possible. Quina és la diferència al temps de dedicació? Que lògicament sí, si està doncs. Molta paciència. Jo personalment tinc una egua que va venir amb un trauma d'una egua de Còrdoba i m'he passat un any i pico. Però ara quan em veu, pues a mi se m'il·lumina la cara. Saps? Veure com m'ha respost l'animal. Llavors, val la pena? Sempre val la pena. El temps de dedicació, evidentment, és una variable a tenir en compte i la paciència que té la persona en si, de dir, bueno, jo sé que podré aconseguir això, però que això en portada de temps, pues, jo què sé.
Clar, la importància de donar temps.
Com estem de temps?
El temps sempre és relatiu.
No, hi ha alguna cosa que... Hem parlat de quinoteràpia, però potser hi ha gent que ens està escoltant que no sap ben bé el que és això. Ho podries explicar, sisplau?
Bueno, la quinoteràpia, com indica una miqueta d'ecus, de cavall sí. I teràpia, ¿vale? És una teràpia que es fa amb un animal, en aquest cas en concret seria el cavall. La quinoteràpia estaria dintre del que són les teràpies assistides amb animals, que poden ser amb gossos, amb dofins i també amb cavalls, no?
Nosaltres no som partidaris, en absolut.
No. Vale. Llavors, en el tema de la teràpia assistida amb cavalls, la quinoteràpia, que em feies la pregunta, doncs és això, és una teràpia alternativa en la qual es fa teràpia amb cavalls. I el col·lectiu a qui va adreçat doncs són col·lectius amb discapacitat física i intel·lectual, també amb col·lectius de persones que estiguin passant per mals moments amb la seva vida. Vull dir, diguéssim que tenim un ventall allà de col·lectiu força important. Evidentment que és important que hi hagi una predisposició envers els cavalls, perquè si no... Pues no pot funcionar.
Aquí és com quan hem parlat de teràpies amb gossos, directament als hospitals, sí. Aquí al programa. En el cas dels cavalls, clar, normalment sempre tenim present la part de la persona. La part del cavall, és a dir, el cavall, què sent amb aquestes teràpies? S'ho passa bé? I està bé. Còmode? O té alguna mena de...
Bueno, d'això es tracta que estiguem còmodes a l'equinoterapeuta i al cavall, com a companys de feina. Si el cavall no està content... i no està en un estat com ha d'estar, lògicament el treball no es pot dur a terme. És super, super, super important que el cavall estigui bé. Si el cavall està bé, és un lector d'energia super important. Quan treballem amb ells, ells llegeixen en tot moment l'energia que tu li estàs transmetent tant a l'equinoterapeuta com a l'usuari. Vale, per tant, els cavalls, els nostres cavalls que treballem, amb els que treballem l'equinoteràpia, durant les classes... Ells estan bé, estan relaxats i fan de lectors. Això és molt important, perquè si no, no funciona.
La Carmen i jo vam estar, Sònia,
Digue'm.
A Anglaterra, precisament en un lloc d'una senyora molt famosa, molt honor, com se deia?
El Donkey Sanctuary, la senyora Svensson.
Però la senyora Svensson. Senyora Svensson. I, bueno, allò era una bogeria perquè aquella gent, els anglesos especialment...
Molt avançats.
És que és... Bueno, disfruten, ells tenen uns cuidados. Però és una especialització. Havia arribat... Estic parlant no de cavalls, eh?
Uh-huh.
Estic parlant de rucs, de burros.
Sí,
de burros,
sí. Eh?
Potser els burros i els cavalls per això serveixen igual o no. Allí només tenien burros.
Sí, bueno, i van desenvolupar molts, també molts. Una teràpia amb els burros, que a més, els rucs, perdó, que a més deia que li anaven molt bé als rucs perquè era una ocupació, perquè aquí a vegades jo crec que també hi ha una mica de confusió de que si fem treballar el cavall o d'això, que és una explotació. Jo crec que fer treballar, si hi ha bona cura del cavall, si hi ha això que estàvem parlant, no? La confiança de la persona, que el cuidador, per dir-li d'alguna manera, cuidador i cavall, jo crec que el cavall o el ruc o un altre animal disfruta amb allò que està fent, perquè està ocupat, perquè té un interès, una atenció.
Però sempre s'han de mantenir actius. Hi ha la part de joc, evidentment, perquè de relacionar-se amb els seus companys, amb la resta de cavalls, amb la manada, i hi ha la part també de relacionar-se amb les persones. Sí. Llavors, és una activitat perquè bona, en el sentit de que activitat els hi va bé, però en tot moment hi ha un cuidador extrem.
Hi ha un cavall, a vegades, persones que tenen el cavall i el tenen tota la setmana sol, tancat allà, jo crec que deu ser
per
fatal
això,
pel cavall, eh?
Personalment,
és un maltractament psicològic pel cavall.
Per mi ho és, sincerament, és la meva opinió. És la meva opinió. Això és un maltracte. Psicològic per l'animal.
Sí.
I més quan estem parlant d'un animal social. No estem parlant d'un tauró, d'un gran... Vull dir...
I amb això que parles de la equinoteràpia, s'interpreta per el que dius, no sé si m'equivoco, ho entenem malament, o els tres ho hem entès així, que un cop tu estableixes el vincle amb el cavall et reconeix a tu com a líder. Uh-huh. Per tant, tu ets el seu referent. Llavors, li pots introduir persones diferents que ell, per la confiança que tingui en tu, segurament respondrà millor a fer el treball amb l'animal. Podria ser així, el circuit?
Bueno, si vindries una miqueta pel que estàs dient i per fer una traducció el més propera possible, vale? Seria com un bon treball en equip. No serveix de res que jo pugui treballar en una sessió amb una persona si el cavall no està en la mateixa línia.
I no confia en tu.
No, això és imprescindible.
Que primer té que confiar en tu. Confiança plena.
Confiança plena.
Llavors, ell li serà més fàcil que tu el guis o el condueixis al treball que vols que faci, no?
És un cava, és un per si, perquè és un treball en equip. I per això, aviam, és com els nostres cavalls. Vull dir, és que és superimportant que el cavall estigui bé, que el cavall estigui feliç, que interactuï bé.
De fet,
perquè és que si no...
És
no,
la base de totes les... Hi ha altres cursos que també potser duen a terme, no? També feu, per exemple, cursos de doma. La doma a nivell esportiu seria aquesta modalitat on el cavall, diguem-ne que... on els jutges han de valorar si el cavall i el ginet, diguem-ne, que s'adequen bé i que el cavall, doncs, obeeix, diguem-ne, que, no? A les ordres del ginet. Però en el vostre cas seria més aquesta interacció entre tots dos, no? Entre cavall i ésser humà, i per tant en això es basa també totes les altres relacions. Hi ha un dels cursos que teniu, ho dic perquè no tenim temps, però hi ha un curs també molt interessant, ho dic perquè potser no hi prestem atenció, però per exemple és de podologia del cavall, no?
El barefoot, sí. Podologia equina.
És a dir, estem acostumats a veure cavalls...
Com es diu?
Podologia.
No.
De fet és barefoot, però és podologia equina.
En què es basa? Explica'ns-ho, jo no havia sentit.
Bueno, doncs normalment els cavalls porten ferradures.
Sí.
Si nosaltres aboguem per una doma natural i un cuidador de l'animal, doncs això
ve
relacionat, no porten ferradures. A veure, hi ha casos específics...
I això és un curs que impartiu vosaltres per ensenyar a les persones que els tenen que poden fer-ho sense ferradures.
Igual que treballem molt el peu a terra, sobretot sempre, inclús les classes de gent que ve a muntar de tant en tant, sempre treballem el peu a terra. És a dir, conèixer el cavall primer és com demanar-li permís, es coneix el cavall i després ja vindrà la resta d'activitats.
Suposo que deu tindre moltes més vibracions el cavall que pot tindre el peu a terra directament sense la ferradura, no?
Clar, és que no té res a veure, efectivament, és que no té res a veure.
I, de fet, és aquesta manera d'entendre que ja el cavall per ell mateix i ha creat aquest peu, clar, que s'adequa a aquesta base, uh-huh, no? Sòlida, sí, per estar adequat, sí, sí, a terra. Sí, sí, sí. Sònia, és interessantíssim. És un, sí, centre i una bona tasca, que a més suposo que demaneu també gent que, bé, que no deixi morir també aquesta tasca que esteu fent des de fa temps ja. Repeteixo, en aquest centre d'educació equestre, ubicat a Sabadell, on poden trobar més informació vostra?
Bueno, la nostra pàgina web és www.educacioequestre.com. Mm. També estem a Facebook, podeu buscar directament Educació Equestre, sense accents, en català, vale? I també estem a Instagram.
Educació Equestre, recordeu, educacioequestre.com o amb aquest nom també a les diferents xarxes socials. Sònia Teller, moltes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies per
moltíssimes
vosaltres.
Gràcies, Sònia. Hem après coses.
Bueno, em quedo amb això.
Gràcies.
A vosaltres.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb una música instrumental relaxada i lligada per l'instrument solista que és el saxo. És curiós que el saxo, en especial el de tipus tenor, avui que hi ha tantes versions electròniques que es poden equiparar al so de l'instrument original, aquest encara no l'ha trobat. I és perquè l'intèrpret és qui posa la seva entonació i sensibilitat personal. Escolteu Contigo Aprendí, del conegut Armando Manzanero, i Hotel California, dels Eagles. A la propera, si Déu vol.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia? Quins són els consells més importants que hem de tenir en compte quan sortim a passejar amb el nostre gos per la ciutat?
A les ciutats, la circulació viària, els sorolls, les aglomeracions de persones es poden convertir en situacions de risc mentre passegem amb el nostre gos. És molt important portar-lo sempre lligat per la via pública amb la corretja o l'arnès i identificat, com obliguen les normatives vigents. Davant una situació inesperada, no portar-lo lligat pot provocar la seva fugida amb un trist desenllaç. Mereixen atenció especial els equipaments i els espais destinats al seu esbarjo i socialització, instal·lats a les ciutats. En aquests espais, els gossos sí que poden anar deslligats, però cal que sempre els tinguem sota el nostre camp de visió. Consulteu al vostre ajuntament les normatives de tinença responsable.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.